Amb 9 minuts arribem a 8:15 del matí. Bon dia, bona sort. Som els de Ràdio 4. Avui estrenem amb la Montserrat Rigall, cap de programes i experta en intel·ligència artificial. Haig de dir en IA o AI?
Artificial Intelligence, it depends on you.
Ah, molt bé. Doncs el que diu, eh? Parlem d'un tema molt actual i sensible, la intel·ligència artificial i la seva influència en la vida dels adolescents.
És Montse, que sabeu què passa ara després d'en Jordi i amb en Sebastià aquí davant, i ara posar-me a parlar de la IA i un informe que ha sortit és com tristot, eh? Perquè no. Hi ha un informe que alerta que això, que els joves i les noies, sobretot entre 17 i 21 anys, utilitza la IA per parlar i explicar-se coses personals, gairebé com si fos un psicòleg. Així que la salut mental dels adolescents està cada cop pitjor i utilitzen la IA com una eina en lloc d'anar al metge. Què us sembla?
Però, Montse... Perdó, de 17 a 21, jo conec gent que ho fa amb 35 anys, això, eh?
Fas, ara, digue-ho. Tu has preguntat a la IA alguna qüestió personal?
No.
Cap dels presents no ha utilitzat la IA?
No, personal
no. Per ús personal?
Jo tinc un canal d'intel·ligència artificial a YouTube. És extraordinari.
Sí que ho és.
Perdona que obri un parèntesi, eh? I què fa en aquest canal?
És un canal de misteris que ho fa tot. Encara necessita la persona que li expliqui que ho ha de
sempre
fer. Però dintre 4 dies ho fa tot. Tu li dius, mira, explica'm com es fan els ous estrellats, i ben explicat. T'ho explica la mar de bé, i a més, si vols, et fa la imatge...
Sebastià, hi ha una aplicació d'intel·ligència artificial que fas la foto als productes que tens a la nevera, que puc cuinar, això em passa molt a mi, sí, que sempre tinc la nevera bastant buida, i em diu, amb el que tens, pots fer alguna cosa.
I quina aplicació és aquesta? Ja la vull saber.
Mira, doncs el Google Search Inverse, la imatge inversa del Google mateix t'ho fa, i aleshores acostumo a tenir poc menjar i em diu sempre que acabi fent un pastís de poma, que és margarina. Poma, margarina i farina.
Sí, que és... La farina la tens a la nevera, també?
No, però es dedueixes que en una casa hi ha farina, sal, sucre, no?
Ah, està molt
bé. I aleshores amb les pomes està que tinc a la nevera.
A veure, explica'm això de l'ús de temes personals amb la intel·ligència artificial.
Mira, és veritat que la intel·ligència artificial ofereix un espai segur, immediat, i és anònim per als adolescents. Llavors, què passa? Que ells potser no se senten prou còmodes amb persones reals, o no volen explicar-ho als seus pares, o no volen explicar-ho a la colla, i el que no són conscients és que estan substituint una màquina per un professional, no? I llavors això pot tenir limitacions i ser riscos, perquè estan confonent el doctor o el psicòleg en una persona. He fet la prova, amb un assistent personal que jo tinc, fent-me passar per una jove que pateix un desamor i que necessita ajuda. Escoltem el que ens diu el ChatGPT.
Sento molt que estiguis passant per una situació així. És normal sentir-se molt angoixada. El més important és que et donis temps per processar-ho i parlar-ho amb algú de confiança, o fins i tot amb un professional si ho necessites. Estic aquí per escoltar-te i donar-te suport en el que faci falta.
Que bèstia,
no? És bèstia, no? A més, escolteu-me, la humanització d'aquesta... de la parla.
No? De l'empatia, a més, el que fa primer de tot és reconèixer, ostres, em sap greu, no?, que et sentis així.
Escolteu una cosa, això és important, perquè els psicòlegs te diuen, el primer que s'ha de fer quan algú t'havia d'explicar un problema és entenc la teva situació.
Exacte.
Per tant, què fa el ChatGPT? Agafar-se això. Hi ha molts llibres sobre això, no? I aleshores el següent pas és dir, intenta apaivagar, no?, els ànims, no t'ho agafis com algo personal, raona-ho, i al final acaba dient-me també, demana assessorament amb un professional.
Sí, això està bé.
Escolta'm, els psicòlegs acostuma a haver-hi diàleg fluid amb el pacient? És a dir, psicòleg, pacient, pacient, psicòleg? O és només el pacient que explica? Jo t'ho dic perquè vaig viure una experiència personal que quan portava 3 dies explicant-li la meva vida amb una psicòloga que estava allà sentada, al final li vaig dir, escolta, ja et pago jo la quota de Netflix i no t'explico jo els capítols, perquè...
No, home, sí, però si és un bon professional, t'escolta i respon.
O sigui, no només...
vares anar amb un professional com convenia. És potser la IA t'hauria anat
millor. Només escoltava i no em donava... No m'aportava cap solució al problema.
No, mira que no portés els AirPods posats... Doncs, home, que estigués escoltant un podcast.
O que fos d'un cartró, però no deia res. Què més, Montse?
Escolta'm, si li demanem, per exemple, que després de l'estiu he fet un manenat a Tailàndia o Lisboa o Indonèsia i he fet un increment de pes i estic preocupada perquè peso més del que voldria. Li demano a la IA, com m'ajudaries a reduir el pes? I això és el que em diu.
Intenta fer almenys 150 minuts d'activitat moderada a la setmana i una mica d'exercici de força dos o tres cops per setmana. I, sobretot, tria activitats que t'agradin, perquè així serà més fàcil mantenir-ho.
Clar, aquí 150 hores d'activitat a la setmana, no, Jordi?
Sí, minuts.
Clar, t'has pensat que era el dia.
No, no, clar.
Ai, minuts, no 50 minuts, que no és res, però al final, si això ho canalitzes malament, si ho entens malament, et pot portar a fer hiperactivitat per reduir el consum.
I, a més, en aquest cas, ha perdut ja aquesta empatia de dir, bé, no et pateixis perquè és normal que a l'estiu tothom agafa una mica de pes, no? Vull dir que potser hauria de començar per aquí.
És molt bèstia, eh? I, a més, és que, clar, la veu de la persona et convida,
és molt real, no?
És molt real i et convida a agafar confiança.
És que estic al·lucinant que jo pensava que havia vingut un redactor i havia posat la veu.
No,
això és realment
el
robot.
I a més, aquesta versió que us porto és el ChatGPT gratuït. És a dir, que qualsevol de vosaltres pot entrar al ChatGPT perquè si no tens el premium i el plus, però no cal pagar-ho. Feu la prova. I aleshores li pregunteu un prompt de soc un tal jove d'aquestes edats, tinc aquest problema, a veure què us diu.
Què més, Montse?
Perquè jo crec que aquest problema que tu vares tenir amb el boom aquest turístic a Lisboa t'hauria ajudat a entendre la situació i a donar-te un destí alternatiu.
No, i tant.
Si te'n vas a Porto, potser no tens tanta preocupació.
No, perquè m'han dit que les parelles que van a Porto ho deixen.
Ah, doncs ja ho saps.
És veritat,
que
jo també havia sentit això.
És
veritat.
Escolteu, aquest informe també diu que molta gent jove rep crítiques sobre la seva imatge, i és que un terç voldria fer-se cirurgia per ajustar-se als estàndards de bellesa. Sovint, clar, són irreals a les xarxes socials, Sebastià?
Sí,
no hi ha res que sigui veritat, no? La tecnologia ajuda a fer un paper rellevant i les IAs combinades creen i reforcen estereotips molt poc reals que afecten directament l'autoestima d'aquests joves. Per tant, és un repte que la societat ha de reconèixer, educar en l'ús crític i saludable de la tecnologia per defensar el benestar emocional. Molts adolescents tenen por que s'utilitzin les seves imatges per crear contingut fals, especialment atenció sexual. Diu que el 84% de les noies d'entre 12 i 16 anys ho temen, Badó.
Home,
un 84%.
Normal. Bueno, és que el desús que s'està fent ara mateix de la intel·ligència artificial està portant a uns problemes que fins ara no havíem mediat encara amb tot això, ens ho estem trobant, tot això és un món que estem descobrint.
Clar, jo no sé si ja teníem pressió nosaltres, no?, quan érem adolescents,
sí,
noies.
Sempre, sí,
sempre.
Clar, no? Vull dir, al final les imatges que ens arribaven per tot arreu... No?
Clar, per això he aprofitat a l'Arantxa Coca, que és una psicòloga que tenim de col·laboradora a Ràdio 4, que ens expliqui quina és la diferència d'abans i ara. Escoltem-la.
Ha variat els números, hi ha hagut un salt exponencial molt gran en quant a l'afectació de la salut mental als joves, als adolescents, i està directament relacionat amb l'ús de les pantalles, en concret l'ús i abús i participació en les xarxes socials, i la IA en molts casos ja s'ha convertit en el terapeuta de butxaca per molts nois i noies que troben un refugi ràpid, però clar, d'altra banda queden àmpliament exposats perquè comparteixen la seva intimitat, fotos, i ja hi ha algun cas d'alguna desgràcia en algun jove degut als consells poc empàtics d'una màquina, no d'un terapeuta.
Per tant, tocarà educar els adolescents a utilitzar la intel·ligència artificial i la tecnologia.
Sempre, Badó. Jo sempre dic que la IA pot ser una eina molt útil per l'aprenentatge personalitzat, però cal que estigui supervisada sempre per terapeutes, per professors, i que no es converteixi en un recurs fàcil per fer la feina sense esforç. Hi ha països com ara mateix Austràlia, que ha aprovat una llei que prohibeix l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. No sé si us aneu assabentat d'això.
Sí, però clar, com es mesura, no? Com,
o sigui, sí, que tampoc poden mirar porno. Vull dir que... Al final...
En aquest cas, les plataformes com TikTok, Instagram, Facebook, X o Snapchat hauran de posar sistemes de verificació d'edat eficaços per assegurar que no permeten comptes de menors de 16 anys. Seria una manera de... I si no ho compleixen, hi ha unes multes. Parlem d'una normativa que entrarà en vigor 12 mesos després que s'hagi provat definitivament i després de donar temps a les tecnològiques per adaptar-se.
Per tant, això, en el supòsit de que s'implanti, que funcioni, marcaria un abans i un després.
Sí, jo no veig tampoc als Estats Units molt implicat en que això pogués ser així. Espero que Europa opti per una educació digital contínua. Jo sempre dic que desenvolupament del pensament crític entre els nostres fills adolescents i entre els adults, també. I un diàleg obert sobre les oportunitats i els riscos que té la IA. O sigui, hem de fomentar un ús responsable i crític protegint la privacitat i el benestar emocional dels joves. I, sobretot, recordar que parlem amb una màquina i no amb persones reals. Mireu, un cas que s'ha tornat viral. Això ja més de forma divertida. Però unes joves nord-americanes superil·lusionades volien anar a Niça. i en lloc d'anar a Nissa, li van demanar a la
havia
màquina...
Havia entès a
Nissa. Nissa, a França, no? Sí, sí. Li van demanar a la màquina, a través de l'speech to text, que vol dir de la parla al text, no, amb una eina d'IA, que fes la reserva parlant amb el mòbil sobre un viatge a Nissa. I aquí ve el problema. El reconeixement de veu va entendre malament. I en lloc de flight to Nice, vol a Nissa, va captar flight to Tunis. Sense adonar-se'n va fer una reserva a Tunísia i quan van arribar a l'avió es van quedar de pedra. Escoltem el moment de la sorpresa quan els passatgers de l'avió que estaven embarcant els informen que no van a França sinó a Tunísia.
Where? Wait. Where are you going?
Nice. Is this going to Nice?
Tunis, yeah. Oh, I thought you said to Nice. Nice, which is in France. Oh. That's why you confused me.
Wait, wait, where is this going?
Tunisia, in Tunisia.
Yeah. In Tunisia?
North Africa, not in... We're not going to France, right?
Yeah, yeah, we are.
You are going to France?
Is that where this is going? Just go for it. Oh my God,
és que, a més, no tenen res a veure.
Clar, no, 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 res a veure. Però si penseu la mentalitat d'adolescents nord-americanes que de geografia algunes en saben més aviat poc.
Què et costava?
Què et costava escriure? Mirar.
Millor, eh? Hauria estat millor.
No estàs donant una... Hi ha d'ala, hi ha sempre, no? L'speech donant... to text funciona, però no sempre.
Li estem donant una d'arguments al Jordi Ramoneda amb això que...
No, clar. És que...
Montse... De tota manera, escolta'm, jo per anar-me a Indonèsia a Bali li he dit a la IA, planifica'm clar. Els 15 dies clar. I impecablement, gràcies també a l'ajuda dels meus dos fills, que un ho consultava per Gemini i l'altre per Claude, l'altre per Perplexity. És a dir, que cadascun utilitzava una eina diferent, llavors la posàvem en comú, clar. Contrastàvem les informacions, miràvem les reviews, que allà a Indonèsia també et paguen perquè facis una bona review.
Ah, mira.
Sí,
ah, veus, al contrari.
No. Sí, allà per bones reviews, el que no... De... Però és que fins i tot la companyia aèria Aràbia Saudí, que curiosament té un espai per resar a la Meca, en ple vol internacional, et demanaven als hostessos i les hostesses que fessis bones reviews.
Ah, sí?
Perquè
ah, sí,
m'ho van demanar com a periodista. M'han dit, escriu-me una review. I m'han passat el codi QR perquè ho fes. És que vaig quedar molt impressionada perquè determinat en un moment determinat del vol, que vam parar a Singapur i a Saudi, etc., doncs surt un pop-up de la pantalla de l'avió on em diu és hora de resar. I aleshores jo sí que m'aixeco i dic qui és que va resar. I hi ha una sala, en lloc de tenir els seients dins de l'avió, treuen seients per posar una zona d'oració a la Meca.
Jo, per cert, a Jakarta vaig arribar i tenia, em caducava el passaport en 2 mesos i no et deixen entrar en el país.
Ai.
Clar, després de menjar-me també l'escala a Singapur, etcètera, etcètera. I no em deixaven... No em deixaven
és que no has de viatjar, Badu.
No em deixaven entrar. Això et dono la raó. I ens vam posar en una sala annexa, que hi va sortir com, diguéssim, com el xèrif. Eh? I jo estava amb la meva parella i dic, hosti, dic, i si provem a veure... Dic, escolta, m'ho podem arreglar d'alguna manera, això? Vaig treure la cartera i es va emprenyar.
Ah,
es va entrar en còlera. I al final ens van deixar entrar, eh? Perquè, a més, fèiem escala allà i agafàvem un low cost per anar precisament a Denpasar per visitar Bali. No. Però jo vaig fer l'intent de fer el suborn perquè ho havia vist en moltes pel·lícules i la pel·lícula me la vaig muntar jo sol que va agafar un cabaret.
No va funcionar, doncs mira, te diré que si haguessis tingut la intel·ligència artificial a l'abast hauries pogut preguntar-li en aquest país es porta el suborn o no, perquè la intel·ligència artificial t'ho diu, en aquest país sí, que tu vas a Bali i estàs amb la moto que l'has llogada, vas sense casc, et veuen guiri i et multen, però li dones 50 euros i la majoria dels casos s'arregla. Però això a Indonèsia, en el teu cas, en el teu destí, no.
També dic que la gent no utilitza la IA per a aquestes consultes. Si jo ara...
Acostumem-nos-hi ara.
Si a mi ara algú em preguntés, em digués, a veure l'últim que li has preguntat a ChatGPT, o sigui, no us deixaria mirar mai. Abans us deixo entrar al meu WhatsApp que a ChatGPT.
Doncs passa el WhatsApp.
Bona.
Passa el WhatsApp que ens el mirem. 4:05 de 8 del matí. D'aquí a res tindrem el professor Sebastià Darbó, que avui ens portarà coses molt xules. No faci cap conjur, cap ni un, eh?
No, ja saps què va passar.
Ja sabem què va passar, de seguida ho explicarem. Tu sabeu de què va això o no?
No,
no, no. No? A l'any 2018, 2017, a les acaballes del 2017, no, 2018, el professor Darbó... Perdoneu.
En quina tele estava?
A TV3. No, 2017. Va venir a fer un conjur perquè teníem un programa que aguantés durant molts anys i que tingués un estat saludable durant tots aquests anys, eh? Era un programa al Tarda Oberta de TV3 que estaven fent unes audiències molt bèsties i el professor d'Arbó va portar un druida, eh?
Era un druida, Josep Lluís Nuach.
En pau descansi, eh? Que
sí,
que em va dir.
Va morir fa poc.
Que venia des de la Catalunya Nord.
De Toulouse.
De Toulouse.
Però parlava català.
Sí, sí, parlava català perfectament.
Toulouse, França.
I ens va fer un, ens va fer un conjur. Sí, sí, no, sí, Toulouse, França, tens tota la raó.
Bastard.
Sí, sí, ens va fer tot un conjur, va portar una olla, va fotre foc, va fer de tot, i l'endemà a mi em van trucar des de que anés al despatx de direcció
i et van dir...
que enxapaven el programa. L'endemà...
No li va donar temps a reaccionar.
Ah, devia ser això, devia ser això.
Ah, va ser immediat.
Després ho explicarem en detall. Va, anem als principals arguments de l'actualitat del dia d'avui. És que l'atac d'Israel a Doha uneix els països del Golf i refreda la seva relació amb els Estats Units.
Doncs sí, l'atac que va causar la mort de 5 membres de Hamas ha debilitat les converses per un alto el foc a Gaza i ha generat una reacció conjunta dels països del Golf. L'agressió reforça la unitat de la regió davant d'Israel i provoca un distanciament amb els Estats Units, complicant encara més la mediació internacional.
Netanyahu acusa Sánchez d'amenaça genocida per les seves paraules sobre Gaza.
Doncs sí, Netanyahu ha acusat Pedro Sánchez d'haver llançat una amenaça genocida després que el president espanyol admetés que Espanya no té armes nuclears per frenar l'ofensiva a Gaza. El govern espanyol ha replicat que les acusacions són falses i calumnioses. Dilluns, Sánchez havia anunciat un paquet de mesures contra Israel, incloent l'embargament d'armes i més ajuda humanitària a Palestina.
I l'assassinat de Charlie Kirk intensifica les tensions polítiques als Estats Units.
Encara no hi ha detinguts per l'assassinat de l'activista conservador Charlie Kirk, que va ser assassinat aquest dimecres, i el president Donald Trump ha responsabilitzat l'esquerra radical de la violència i ha advertit de represàlies contra grups i individus implicats, mentre els agents federals reforcen la seguretat a diverses ciutats. La situació evidencia un nou augment de les divisions polítiques al país.
I Brasil condemna Bolsonaro a 27 anys de presó per intent de cop d'estat.
El Tribunal Suprem Federal ha sentenciat a Bolsonaro a 27 anys i 3 mesos de presó per liderar una organització criminal i impulsar l'assalt del 8 de gener del 2023. La condemna, inicialment en règim tancat, ha generat reaccions del bolsonarisme, pressions dels Estats Units i un debat al Congrés sobre una possible amnistia.
Mentrestant, el govern espanyol defensa l'exclusió dels equips israelians de competicions esportives, com es va fer amb Rússia.
La ministra d'Educació i Esports, Pilar Alegria, ha advocat que les federacions internacionals excloguin els equips i esportistes israelians de les competicions, inclosos els Jocs Olímpics, com es va fer amb Rússia el 2022. Alegria ha assenyalat la dificultat d'acceptar dobles estàndards davant la situació actual. Tot i la pressió política, la decisió final recau en les federacions esportives.
I Lluís Llach, els Catarres i Roger Mas van estrenar País Estrany ahir per la Diada 2025.
Temazo, ahir, amb motiu de la Diada 2025, Lluís Llach, els Catarres i Roger Mas van presentar una nova versió de la cançó País Estrany, que es va poder escoltar a les manifestacions celebrades a Barcelona, Girona i Tortosa. La col·laboració va posar en relleu la llengua, la cultura i la resiliència del poble català, recordant l'esperit de País Petit de Llach i del darrer disc dels Catarres.
Aquest país estrany és tan petit i alhora és tan gran. I encara que ningú et coneix, ho entén del tot. Jo no he trobat al món un lloc millor. I aquesta llengua estranya és tan tossuda i no resigna ser oblidada. Ets filla i mare, ets germana i confident. La ploma amb la que escric els meus anells.
A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
D'aquí 5 minuts arribem a 3 quarts de 8 del matí. Ja ho tenim, això, eh? És divendres, dia 12 de setembre del 2025. Primera setmana conclosa del Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4. Estrenant programa i estrenant programació d'aquesta temporada 25-26. Mentrestant, anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens sembla que els que estem aquí som els únics que hem agafat el cotxe aquest matí. I a veure qui tenim ara mateix també com a solidaris en aquest dia de molt, per molts pont, afortunats aquells que el tenen, eh? Des del Reial Automòbil Club de Catalunya, ens ho explica Edu Beciana, bon dia.
Bon dia, doncs de moment la situació en general és tranquil·la a les carreteres catalanes, tot i que ara hi ha 3 quilòmetres d'intensitat a la P7 a Subirats, en sentit Girona. I de moment això és tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Edu, i molt bon dia. Aquesta és que havia... O sigui, un dels moments més entusiastes quan estic preparant un programa és buscar sintonies, i en aquest cas, en aquest particular, pel professor d'Arbó. He preguntat a la intel·ligència artificial, com que veníem de la Montse Rigall, dic ja aprofito, i agafo el testimoni. He posat què diu del professor d'Arbó.
I estic sorprès que sàpigui tantes coses meves.
Diu, el professor d'Arbó és Sebastià Daniel Arbonès Subirats, conegut com Sebastià d'Arbó. Sí. I aquí tens algunes dades per situar-lo. Això és el que em diu la intel·ligència artificial. És psicòleg, periodista, guionista, director de ràdio i televisió, escriptor i productor.
I cineasta.
Això s'ho ha deixat.
Us faltava alguna cosa.
És raro.
És molt conegut per la seva feina de divulgació sobre fenòmens paranormals, esoterisme i misteris ocults. Li diuen professor d'Arbó perquè abans de dedicar-se plenament al periodisme i a la comunicació va exercir com a professor universitari i docent en l'àmbit de la psicologia i la comunicació.
I saps què feia? Quina classe?
P3 segur que no.
Hipnologia, hipnosis.
En sèrio? Vostè fa...
Per deixar de fumar, deixar de beure...
Vostè fa hipnosis?
Sí, però ara fa anys que no ho faig ja. Això ho feia als anys 60 o 70.
Però ho podria fer algun dia aquí?
Bueno, podríem fer-ho.
Jo ja sabria dir-li que jo ja ho he provat, la hipnosis. Per deixar de fumar, i vaig durar 9 dies.
Però vas deixar de fumar 9 dies?
9 dies només. Però bueno, hi ha una garantia total que si ho torno a fer...
Però una hipnosis en directe?
No, és que és pesat, perquè és lent.
Bueno, és igual, anem fent el programa.
Sí, jo encantada, si m'ho pagueu. Però fa servir 350 euros la broma dels collons. És que si ho hem de dir, ho diem tot. Prefereixo fumar, prefereixo el paquetet de tabac.
No, home, no, això mai.
350 euros.
Això mai, però
150?
I per videollamada, que m'ho va fer el
senyor. Perdona, i qui va despertar? Que et vas posar l'alarma al mòbil?
Ara diré el nom, Sebastià. Et diré el nom perquè és un senyor superconegut. Tota la tele havia deixat de fumar amb ell. Fran Blanco, Dani Mateo... Bueno, a mi no em va funcionar els 9 dies i ja està. Que si havia de pensar en elefants...
Jo et diré un que et funcionarà,
Com se diu?
Sebastià d'Arbó.
No, això es diu Jaume Bordes.
Ah, no, aquest no, dic, a veure si és el mateix.
Està Gràcia, té el consultori Gràcia, és molt bo.
350 més, ves preparant.
No, és més barat.
Sí?
A veure, segur que...
Ho podeu parlar quan acabem el programa i ara seguim això? Sí. Bé, aquest títol de professor va quedar associat al seu nom i amb el temps s'ha convertit... en part de la seva identitat mediàtica, sobretot en els programes on parlava de misteris i fenòmens paranormals. Així, a la ràdio i a la televisió se'l presentava sovint com el professor Sebastià d'Arbó, reforçant la seva imatge d'autoritat i especialista en temes poc convencionals.
Ocults, heterodoxes.
El professor d'Arbó, que ha tingut programes, entre altres llocs, a Catalunya Ràdio i a
Televisió Espanyola.
A Televisió Espanyola.
I feia el programa Espanya Màgica.
I a RAC1. Bueno, doncs ara farem...
A l'època Ramon Colom i
Catalunya Màgica.
I Catalunya des de... Misteriosa. I...
Sí, senyor, des de Ràdio 4. Avui de què ens parla, professor?
I a Ràdio 4 també vaig fer un,
Gran Sàbat. També hem parlat abans de Gran Sàbat. Sí.
De què ens ve parlar avui, aquest primer dia?
Ara, últimament, hi han dues notícies importants. Una és molt estranya, i l'altra és que ha estat trobat al Pla de la Calma, a dalt del Montseny, un animal que és més antic que els dinosauris, que es diu Capitosaura. Si voleu anar buscant...
Ara mateix.
Capitosaura.
Capitosaura,
Capitosaura.
Tu per què no ho busques, ara?
Perquè ja ho busqueu vosaltres per mi, ja ho vaig mirant.
Escolteu els oients. Aquest capitosaura és com un triton, però de 2 metres d'alçada, de llargada.
Però què vol dir s'ha trobat? Que estava buscant pinyes o...?
Imagineu-vos, al Pla de la Calma, al Montseny, a dalt de tot, aquest animal era d'aigua dolça. Això vol dir que per allà passava un riu. I saps quina antiguitat té aquest capitosaura? 220 milions d'anys. Això vol dir que és més antic que els dinosauris, que tenen 80 milions d'anys. Aquest ha anat a parar als 220 milions més o menys d'anys a un riu que ja no existeix, que estava a dalt del Montseny.
I quan s'ha trobat això?
Van treballant amb els ossos aquests des de 1989 i ara ja l'han acabat i el tenen sencer. Si algú el vol anar a veure, tenen dos.
Boníssim.
A Sabadell, a l'Institut Crosafont de Sabadell.
Ah, doncs hi aniré perquè he vist molt a prop.
Que és un institut paleontològic.
Sí.
I em sembla que és el macho
vermell. Està mirant imatges com un cocodril, no? Més o menys.
Sí.
Que no sigui un cocodril i ens estem muntant aquí la pel·lícula.
No, és aquest, és bestial.
El macho de dalt és vermell, té una cresta i la hembra em sembla que és blava.
És com més xato i més ample,
és molt ample. Hi ha més fotos més interessants al costat, sí. Vista de perfil. Bueno, aquest capítol Saura...
Perdoneu un segon, només per la gent que li interessi, aquestes reconstruccions d'aquest capítol Saura es poden contemplar a la planta baixa de l'edifici del Museu de Ciències de Granollers, per si hi ha algun interessat.
També, vale, doncs l'entenen. I allà en tenen dos. És de l'època del Triàssic. És molt més antic que els dinosaures, o sigui, podríem dir que és el català, el protocatalà més antic que tenim aquí.
Impressionant.
El mitosaure.
Impressionant.
Això poc, jo he fet un programa de tele fa poc amb ells i el van portar sobre la taula. És tremendo, eh?
Sebastià, em confirma això que diu aquí la IA, que és un icònic amfibi fòssil del Triàssic, conegut, sí, per la seva mida imponent i el seu paper d'alfa.
Sí.
Ah,
jo t'he dit que era del Triàssic, és anterior, els dinos... O sigui, quan tothom parles de l'època dels dinosaures, què dius? A Catalunya som més antics.
Bé, aquest és un tema que... El primer tema del professor Darbó, però n'hi ha un altre que m'agradaria que em fes una pinzellada, però és que aquest estiu, quan parlava amb vostè perquè vingués aquí i que em parlés d'aquests fenòmens paranormals, molt d'ells, parlàvem d'aquelles ovelles que van morir a la Vall d'Aran.
Sí.
Amb un llamp, no?
Aquesta setmana parlava amb uns biòlegs aquests sobre aquest cas. És molt estrany. A veure, un llamp, fins ara es carregava un parell d'ovelles, 3, 4, però 200, 250 o 240 ovelles no havia passat mai.
200 ovelles d'una sola tacada.
200 i pico. Aleshores, era un camí que passa per sobre del túnel de Viella. Abans de fer el túnel, hi ha un camí dalt, que allà no hi ha un llac. Aleshores, no és que estiguin prenent l'aigua, va caure un llamp i llavors per transmissió elèctrica es van quedar electrocutades allà, no? Anaven a caminant i cau i palmen 220 orelles, 20, 30, 40, les que siguin, ovelles, i això és molt estrany. Ja sé que si cau un llamp la electricitat es comunica, però allà no hi havia en aquell moment. És que no hi ha un llac. Clar, i dius, és que plovia. És veritat que plovia. Però cada dia plou al Pirineu, cada dia... Jo vaig estar allà i vaig veure com sortien ramats amb gossos d'aquests que els porten, que va un davant, una darrere que els vigila,
sí?
I van sols, els deixen allà tot el dia, o els cavalls que estan tot l'hivern allà i plou i no queden electrocutats.
I vostè té alguna teoria, professor, sobre el que va poder passar?
No se sap què va passar perquè tampoc estaven abraçades les ovelles, no? Per palmar tantes ovelles, són moltes ovelles, I és una cosa estranya, encara ho estan investigant, què pot passar un camp electromagnètic. Teníem, si visqués Faraday, li preguntaríem al Faraday, al Tesla, al senyor Tesla, no el del cotxe, sinó al físic, que va descobrir les càpsules i tot el camp magnètic, aleshores...
L'electricitat.
Sí, que ens expliqués què pot haver passat, no? Perquè aquella zona, llavors, si hagués hagut el pastor, també hauria mort, potser, no?
Està clar.
És un camp magnètic.
Doncs mira, afortunadament el pastor...
Es va salvar.
Va deixar els gossos d'atur. Els gossos es van salvar o no?
Pues jo, els gossos, no hem trobat els seus cadàvers. Perquè són molt llestets i van sortir corrent.
Ens ho van venir a veure. Professor Darbó, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
El convido que es quedi encara, perquè ens queden 10 minuts per posar punt i final. Seguim, quan falten, sí, 10 minuts mal comptats per arribar en punt a les 8 del matí.
Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
Anem a connectar amb els nostres companys dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Anna Pujol, que ens porta els principals arguments del dia. Anna, bon dia.
Bon dia. Divendres de dades econòmiques. Avui coneixerem les dades definitives de l'IPC del mes d'agost. Veurem si es confirma la xifra avançada que publicava l'Institut Nacional d'Estadística a finals de mes, que situava la inflació en el 2,7% en línia amb el mes de juliol, arran de l'abaratiment dels carburants i del preu dels aliments i la moderació de l'energia. D'altra banda, la inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, com els aliments o l'energia, repuntava fins al 2,4%. Tot això després que aquest dijous el Banc Central Europeu hagi decidit mantenir els tipus d'interès de referència en el 2%.
And our assessment of the inflation outlook is...
Perquè assegura la seva presidenta, Christine Lagarde, el procés de desinflació ja ha acabat. L'actualitat internacional també ens porta al Brasil, on l'expresident Jair Bolsonaro ha estat condemnat per intent de cop d'estat. El Tribunal Suprem brasiler li imposa una pena de 27 anys de presó per intentar, diu, tornar una dictadura i abolir l'estat de dret de manera violenta.
Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro en 27 anys i 3 mesos.
El jutge argumenta que Jair Bolsonaro va encapçalar una conspiració per no entregar el poder a l'actual president del país, Lula da Silva, després de les eleccions del 2022. La defensa de l'expresident brasiler afirma que les condemnes són excessives i ja ha dit que recorrerà la sentència. El seu fill, Eduardo Bolsonaro, espera que el president dels Estats Units i amic del seu pare, Donald Trump, respongui de manera contundent. Des dels Estats Units ja hi ha hagut crítiques cap a la sentència del Tribunal Suprem del Brasil. Precisament als Estats Units continua la cerca del responsable de l'assassinat de l'influencer ultraconservador Charlie Kirk, que va morir ahir d'un tret al coll mentre participava en un acte públic a la Universitat de Utah. En les últimes hores, l'FBI ha publicat diverses imatges del possible sospitós, on es veu un home blanc vestit de negre baixant del sostre d'un edifici del campus i marxant per una autopista propera. De moment no hi ha detinguts i les autoritats demanen la col·laboració ciutadana, mentre que el govern de l'estat de Utah, on va tenir lloc els fets, ha assegurat que demanarà la pena de mort per a l'autor del tiroteig. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està avui a París després de celebrar ahir la Diada. El cap de l'executiu català té previst impartir una conferència a una de les universitats de polítiques més prestigioses del món, Science Po, que permeti ampliar les possibilitats de l'economia catalana. També es reunirà amb l'alcaldessa de la ciutat, la també socialista Anne Hidalgo, i aprofitarà per celebrar un acte de la Diada a la delegació del govern a França. I un apunt més, perquè aquest divendres més de 200.000 estudiants de batxillerat i FP comencen el curs escolar. D'altra banda, han quedat vacants a les FP de grau mitjà i superior més de 15.200 places.
Bé, professor Darbó, aquesta cançó que sona
sí.
ens va sortir molt més barata que la gimnàsia de l'Ares Teixidor.
On va parar?
Però escolta, l'hauríem de millorar, hem de tornar a agafar el solo i que digui bé Montse Vidal, eh? Montse.
Ràdio 4 diu...
Ràdio 4.
Hauria de ser al revés. Per tant, li hauria de costar fer les neutres, però no, em fa una neutra.
Fa una neutra o no n'hi ha.
Vull dir, no n'hi ha, clar.
Montse.
Curiós.
És la Montse Vidal. Anem a l'actualitat dels esports. Missatge breu del president Laporta parlant de la tornada al Camp Nou ahir amb motiu de l'11 de setembre. Montse.
Doncs sí, Joan Laporta va encapçalar la representació del club a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb diversos membres de la Junta i jugadors, destacant el debut de Joan García. En el seu breu discurs, Laporta va reafirmar el compromís històric del club amb Catalunya, la seva llengua i la seva cultura.
Això està molt bé, però quan anem al Camp Nou? Tu ets molt culer, Jordi?
Déu-n'hi-do, sí. Sí, crec que al Camp Nou no hi tornarem aviat.
Mai més.
No sé, però no, jo crec que no hauria passat res per dir, escolta'm, no hi anirem en 3 anys. Saps no passa
està,
res.
Saps que està maleït?
Està maleït?
Bueno, clar, és que sí, si traiem aquest tema...
Una mica sintonia ja misteri. Xavi, que se t'ha de dir tot, sintonia misteri, Xavi.
Des de quan?
Saps que hi ha sota el Camp Nou?
Ai.
Què hi ha sota el Camp Nou?
Escolta que el nostre tècnic, el Xavi, amb la complicitat de l'Uri, és dels culers més culers que hi ha a Ràdio 4, eh?
Bueno, pues a sota el Camp Nou hi ha el cementiri de les Corts.
Sí.
Una part el van aixecar, el van portar... I el dia que van inaugurar-lo, hi ha imatges, el van exorcisar, el Monsenyor Modrego. No. Jo hi era, tinc més fotos.
En sèrio?
Home, està exorcisat.
Vol dir que això té alguna cosa a veure amb el retard de les obres?
Sí, perquè... Bueno, si et parlem ara... metapsicosis, el tema de l'espírit.
No, de metapsicosis en referia.
Seria parlar l'energia dels morts, si hi creus o no hi creus, i com pot tenir un mal pariu.
Em pregunta't si els socis estan maleïts?
No, els socis no.
Els socis no, eh? Bé, només mal, ja estem...
Vaig arribar a conèixer el soci número 2, eh?
Qui?
Jo el vaig arribar a conèixer.
En sèrio?
Sí, vaig fer un programa de televisió espanyola que es deia...
Però què no ha fet vostè?
El Barça té una maledicció. Calla, el Barça té una maledicció. I va venir, a part del Casaus...
Sí,
que, el gran Casaus. El soci número 2.
Va venir fumant, no, el senyor Casaus?
Sí, en aquella època sí.
Els puros que es fotia.
Era, sí.
Va, seguim amb els esports.
A tot això dic que el Barça lidera les nominacions de la pilota d'or, mentre el Real Madrid manté la distància, ara és.
Doncs sí, ahir es va confirmar que el proper 22 de setembre es lliurarà la pilota d'or 2025 a París, amb un protagonista clar, el Futbol Club Barcelona, el nòvio de la Nicki Nicole,
el Lamine Yamal aquest, del que parleu tant.
Resulta que ell i altres jugadors blaugrana com el Pedri, Rafinha i Lewandowski...
Perdona un moment, tu, abans de que Nicki Nicole sortés amb Lamine Yamal, no sabies ni qui era Lamine Yamal, no?
Sí, que em va tocar perseguir el pare, un munt de dies, on viu i tot.
Que què?
El pare a Televisió Espanyola em va tocar, no sé, dic que aquest nano ja havia d'anar a parlar amb el pare, me conec tot el barri, Rocafonda, es diu.
Sí.
Va arribar, bueno, tota la vida d'aquest nano me la sé.
Ah, sí?
Fins que va arribar la Nicki Nicole i ja no, ja no m'interessa gens,
Molt bé, va, continua, però... continua.
El cas és que pel que fa al Barça femení, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i altres representants del Barça aspiren a repetir l'èxit a la pilota d'or femenina amb 17 nominacions en total. El Barça supera clarament altres clubs, inclòs el PSG.
Bé, mentrestant, Dembélé supera per poc a Lamine Yamal en l'11 d'or 2025 abans de la pilota d'or, que és una miqueta la prèvia de la pilota d'or.
Sí, totalment.
Jo crec que el pronòstic es complirà bastant amb la pilota d'or.
I està bastant ajustat, a més, sembla, perquè dimecres es van conèixer els resultats de l'11 d'or 2025 i premia el millor futbolista del món, i Dembélé s'imposa per un ajustat marge al blaugrana Yamal amb 32,5 davant del 30%.
Vinga, va, només falten 3 minuts per arribar en punt a les 8 del matí. Marxem amb música. Jo, escolta'm, ja és un dels grans moments del dia.
Que sí, home, i divendres encara més.
I no perquè acabi el programa.
No, home, no, només falta.
La setmana superadíssima.
Setmana superada, però si és divendres, estem ja a les acaballes, i a més ho fem escoltant les cançons que d'una manera molt brillant ens presenta la Montse, doncs ja, mira, la cirereta.
Anem a viatjar en el temps, Badó, com sempre fem a aquesta hora, i anem fins a l'any... Bé, primer us dic el motiu, però escoltem aquesta... És la veu de la Jennifer Hudson, que abans fèiem referència que avui és el seu aniversari, una veu impressionant, avui fa 44 anys, per tant va néixer el 1981. Us recordo que aquesta dona té els 4 premis més importants de la indústria de l'entreteniment nord-americà, perquè té un Emmy, premi televisiu, té un Grammy, premi musical, té un Oscar, premi cinematogràfic, i té un Tony, premi teatral, només amb 44 anys.
Només hi falta la creu de Sant Jordi, aquesta.
No, no, és absolutament brillant. Escoltem interpretant Aretha Franklin, perquè ella va ser la protagonista de la pel·lícula basada en la vida d'Aretha Franklin. Anem a fer, doncs, una recopilació de l'any en què va néixer aquesta estrella, aquesta crack, aquesta senyora, i comencem amb un grup que va marcar una època del pop electrònic i britànic que va dominar les llistes de principis dels 80. La versió que Soft Cell va fer del clàssic de Gloria Jones, era una versió del 1965 i que va arribar a ser número 1 al Regne Unit, però amb la versió dels anys 80 que sonava així. Tainted love,
now I know I've got to run away. Anem ràpids o el Tainted Love sonarà al Cafè d'Idees,
Anem ràpid. Tainted Love va significar una... bé, un abans i un després. I també ho va fer la següent cançó en la carrera d'Olivia Newton-John. L'àlbum Physical va vendre milions de còpies i un dels més exitosos dels anys 80.
I després queda un minut encara, no passa res, és que estan patint allà dins, no, home, no.
No, anem ràpid. I després d'aquesta, una de les més escoltades a celebracions, esdeveniments esportius, casaments i festes vàries, perquè la cosa va de celebracions.
De celebracions màgiques,
Ens hem saltat una. Ja la recuperarem després. Aquesta també és el 1981, perquè és una de les cançons mítiques i emblemàtiques. Ara! La cançó que, com sabeu, va ser un dels èxits de Cool and the Gang.
Quasi que marxem amb aquesta.
Amb aquesta, sí?
Sí, va, una altra, va.
Vinga, l'última, Human League, la cançó més venuda del 81 al Regne Unit, a càrrec de Human League, i aquesta, Don't You Want Me.
Ho deixem aquí, Xavi, deixa-ho. Ho deixem aquí. Tornem dilluns a partir de les 6 en punt del matí. Bon dia, bona sort, des de Ràdio 4.